El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Les riuades del 25 de setembre de 1962 es van endur la vida de 700 persones, 32 de les quals van morir a Sabadell. Les ciutats que en van sortir més malparades van ser Terrassa, amb 300 morts, i Rubí, amb més de 200. Les pluges de més de 200 litres per metre quadrat van destruir una quarantena llarga d'habitatges i s'estima que 3.000 persones van estar afectades per aquesta situació, sobretot concentrada a l'entorn de la fàbrica Grau, les cases de Calcec, Sant Oleguer o Camp Puigcener. Un autèntic desastre que ha quedat en la memòria de molts sabadellencs i que avui volem recordar i fer memòria al cafè de la ràdio. I comencem parlant-ne amb l'historiador sabadellenc Martí Marín. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, bon dia.
Martí, suposo que l'essencial en aquests casos és entendre també una mica com era el Sabadell del moment, no? I per això et demano aquesta primera qüestió, no? Quina fotografia podíem fer d'aquell Sabadell previ a les riuades? Perquè entenc que això explica també, no?, una mica el que va passar.
Força. A veure, és un Sabadell en dictadura, d'acord? Per tant, diguem, les autoritats no deuen als ciutadans el lloc que ocupen, sinó que el deuen a la superioritat, i és d'això del que estan pendents, no de les necessitats dels ciutadans. I això és independent de que qui li toqui en aquell moment tenir no sé quin càrrec sigui millor o pitjor persona, que això són qüestions personals, no polítiques. I hi ha un tema molt gros, enorme, que s'ha fet una pilota de neu absoluta, que és l'arribada de migrants, que estan arribant des de la immediata postguerra i que no s'han construït habitatges per a ells. Per tant, que viuen en unes condicions lamentables i seran els més afectats per les riuades.
Clar, es parla molt, no?, de construcció a l'entorn de del riu, no?, d'edificis, entenc. Més enllà d'aquests edificis propis a l'entorn del riu, també entenc que les condicions d'aquests habitatges d'autoconstrucció també van marcar molt com et podia afectar o com no una riuada, no?
És la diferència entre Sabadell i Terrassa. El fet de que en el moment de la riuada a la Riera de les Arenes estigui ple de barraques, és a dir, no estem parlant ara de cases d'autoconstrucció, estem parlant de coses encara més precàries, barraques de llauna o del que es poguessin fer. Mentre que a la llera del riu a Sabadell havien estat, no feia tant, diguem, gairebé per casualitat, tancades les coves de Sant Oleguer. Si haguessin estat encara habitades, doncs haurien emportat unes 1.000 persones més sense cap mena de problema. Per tant, és una qüestió, és un joc de casualitats. A on hi ha més, en aquell moment, més poblats de barraquistes i a on n'hi ha menys. Després hi ha una altra qüestió, que és la de la indústria. El ram de l'aigua, com el seu nom indica, ha d'estar prop de l'aigua. I aquí no hi ha massa volta de full.
Clar, per tant, això és el que explica la diferència de víctimes mortals, no? Perquè ahir quan repassava les informacions, clar, realment és brutal, no? 300 morts a Terrassa, 32 a Sabadell, per bé que ahir en una ruta que es feia a la ciutat i que repassàvem amb un reportatge de la Karen Madrid, ens deien que en realitat no se sabrà mai, no? Quanta gent
no.
Va desaparèixer, quanta gent
no.
Va morir, no?
El que marca la diferència és el que estàvem ara dient, però el saber els morts passa per tenir prèviament un cens. I la gent que viu en barraques no està censada, per motius obvis, perquè són habitatges il·legals. Per tant, és impossible saber quanta gent hi havia a la Riera de les Arenes abans de la riuada, quanta gent es va morir, si no hi va haver algú que va reclamar el cadàver o que es va interessar per... N'hi ha que es van estar recollint cadàvers de Mediterrani avall fins a Alacant durant mesos. I els 700 jo crec que fa curta, sincerament.
Sí?
Ja que superem tranquil·lament fent una projecció, no cadàver recuperat amb nom. Anem cap al miler. No crec que està exagerant gens, Perquè d'això no hi ha un cens de quines són les persones que poden haver desaparegut.
I quan va començar tot plegat i com va ser aquesta pluja i què explica, no?, la part meteorològica també d'aquesta pluja, no?, que afectés tant?
Va, aquesta és la part que jo no sé contestar. Jo no sóc meteoròleg, sé que aquestes coses passen de tant en tant, i de tant en tant és una mica irregular, pot passar cada 50 anys o es pot repetir 3 anys seguits, aquestes coses. Aquestes coses passen a la Mediterrània i són probablement inevitables fins allà on jo sé. La qüestió és estar preparat perquè certes coses no passin. En termes gairebé còmics, cada vegada que al final de l'estiu hi ha una vinguda d'aigua a les torrenteres del Maresme, estem acostumats a veure aquelles imatges dels cotxes que llisquen torrent avall fins a la platja. Això són els que no saben que allà no s'hi pot deixar el cotxe o, diguem-ne, no fan cas de les indicacions. I davant de la possibilitat de que hi hagi una avinguda d'aigües com aquesta, s'evita la construcció en certs llocs i es canalitza el riu, com es va fer després, llavors les coses són d'una altra manera.
Clar, això et volia preguntar.
Perquè hem de pensar encara una altra cosa. Tenim un cas que no és barraquista, que és el del Rosales. Al Rosales hi havia barraques, però no tot eren barraques. El Rosales s'emporta dos carrers. S'emporta dos carrers perquè estan construïts en un lloc que no era edificable i que l'Ajuntament de Sant Quirze ho sabia perfectament. Ah. Estem en una situació que, en condicions normals, hi ha una responsabilitat civil molt directa per part de les autoritats. Molt, molt directa, però, òbviament, aquí s'hi tira a terra i s'ha acabat.
Clar, i llavors, hi ha aquesta riuada, no? Llegint ahir veia que llegia més de 200 metres, litres per metre quadrat, no? Un gran patac d'aigua, el riu baixa a tota pastilla, no? Ens deien ahir que havia passat d'un cabal de 4 a un cabal de 3.200, pràcticament. Perquè...
I de nit. Ah. I això encara ho fa més de nit, com no ho veus a venir. Saps per on et venen.
A partir d'aquí, què passa? És a dir, ja ha passat això, no? Ha passat aquesta desgràcia, com reacciona la ciutat l'endemà i què és el que ens diu, ens diuen els llibres d'història o les informacions de què va fer la ciutat l'endemà?
A veure, el que hi ha és un cert astorament, però amb una notícia que es va escampant de forma progressiva, perquè no existeixen els mitjans per saber què ha passat al riu si tu no hi vius a prop, i si tu no ho has vist mai, i si tu no saps ni tan sols qui viu gent, que això també pot passar, diguem, que hagi simplement mirat cap a un altre costat i això no t'implica. El que passa és que ràpidament, en fi, hi ha gent que escampa la notícia i, per exemple, el fotògraf Llobet amb els seus fills fan una passejada pel riu fent una filmació en color que encara es conserva, que és interessantíssima. Es veu més de Sabadell que no pas de Terrassa, naturalment, però la passejada que fa pel riu veu molt bé les destrosses de les fàbriques. I això és una de les coses que impacta, perquè... Sabadell és el tèxtil, encara en aquell moment. I aleshores la catàstrofe, diguem que té diverses dimensions i cada sector de la ciutadania se sent implicat a la banda que li toca. I compte que entre moltes cometes a Sabadell hi ha hagut poques víctimes, s'està més pendent de les fàbriques que dels morts.
Per tant, la reconstrucció, a partir d'alguna manera, o no sé si ens hem d'imaginar sabadellencs d'anar a ajudar l'endemà, anar a netejar, anar a buscar, hi ha alguna cosa així?
Sí, és a dir, a veure, de bona gent, i amb acabassos, si volem, n'hi ha sempre, gent que s'oferirà voluntària a fer el que calgui allà on calgui, sempre i quan sàpiga on ha d'anar i algú li doni alguna mena d'instrucció d'on pot ser útil. Hi ha molta gent que s'arremanga i baixa al riu i ajuden a treure fang de les fàbriques, a veure si hi ha supervivents o no als típics habitatges de vigilant que estaven també a les fàbriques del riu, els que es desplacen al Rosales, perquè efectivament tothom qui agafava els ferrocarrils, llavors ferrocarrils catalanes, sabia perfectament on eren, hi ha gent que es desplaça cap allà. A Terrassa m'imagino que passa exactament el mateix, i aleshores es fa el que es pot per allotjar de manera provisional. Fins i tot arribaran barracons cedits per, ara no recordo quin país escandinau, per allotjar de forma provisional a la gent que s'ha quedat sense habitatge. Ara, la gran mobilització de recursos financers, que a més és ingressada al Banc de Sabadell per proximitat, perquè és l'única entitat financera tipus banc que queda a la zona, aquesta és una gran mobilització de recursos que va a obra pública de canalització i a crèdits tous, més que tous, per la reconstrucció industrial. La resta és modest per comparació. Realment modest per comparació.
Clar, i en aquest sentit, quan passen aquests desastres, és a dir, en aquest cas s'aprèn? És a dir, es prenen mesures dràstiques per evitar que fets com aquests tornin a passar?
Si això vol dir perseguir el barraquista per evitar que faci barraques, sí, però n'hi continuaran a haver perquè no hi ha prou habitatge. I el que no es fa, dins de que hi ha una inversió pública notable en habitatge, el que no es fa, diguem, és posar-hi prou recursos com per resoldre el problema. D'altra banda, hem de recordar que en aquell moment l'habitatge públic que es construïa era per vendre, no per llogar, cosa que complicava més les coses.
Perquè no tothom hi podia accedir, no?
Explica que avui hi hagi tan poc lloguer, també.
Clar, i entenc que no tothom hi podia accedir, havies de tenir uns diners mínims per poder comprar.
Hi havia uns diners mínims, eren força mínims, eh? Diguem, les proporcions... Penses que és un moment en què, per exemple, es dispara la construcció de pisos molt, molt petits i molt, molt barats, de 60-70 metres quadrats, que es construeixen pel mètode del prefabricat. És a dir, que s'aixeca la paret, clac, i s'ensambla directament amb una màquina. Mm-hmm. Ara, amb la qualitat d'aquestes edificacions, bueno, avui encara en patim.
Efectivament. Els marinals, cal, no, per exemple?
Cal passejar-se per alguns llocs i veure com estan.
Per tant, no, i a l'hora del riu, això que explicaves abans de la canalització, es fa algun canvi en la manera com la ciutat es relaciona amb el riu? O això ve això més endavant?
Sí. Això sí. No? Això és un joc... Les famoses obres de recuperació que ve inaugurar el Caudillo l'any 63 són les de canalització del riu i la reconstrucció de fàbriques, que aquesta ha de ser urgent. Això es fa. Hi ha una forta inversió, perquè és una forta inversió que té que veure amb la recuperació econòmica. És que la recuperació econòmica, com tothom sap, sempre va per barris.
I afecta, per tant, els que més tenen, no?, en aquest cas?
És així. Hi ha volta de full. Naturalment que hi ha més gent que se'n beneficia perquè recupera la feina, perquè sí, això és així. Però el que no es fa és, diguem, ràpidament posar-se de debò a construir habitatge públic de qualitat a preus molt assequibles. Hi ha gent que rep un habitatge pràcticament gratuït, eh? Pràcticament gratuït. Això és el que poden demostrar que en tenien un. La barraca no demostra res, diguem. Val? I hi ha una mobilització notablement del sector, diguem, catòlic social cap a intentar afavorir aquestes persones que han quedat sense habitatge. O sigui, sí que hi ha un joc de mobilització social. A més, és un context polític que no ho facilita, que no va per aquí, que no és aquesta la seva prioritat.
Clar, perquè ara passés una cosa així, segurament hi hauria mobilització, no?, contestació ciutadana, que això en aquella època és molt difícil que es vegi impossible.
És pràcticament impossible, i ara tindríem instruments adequats, com sindicats, com partits, com associacions de veïns. A l'època les associacions de veïns directament no existeixen. Els partits estan prohibits, bé, n'hi ha un. Els sindicats, tres quarts del mateix, n'hi ha un. No és el mateix, no és el mateix en cap sentit. I és veritat que una part de l'esforç de primer moment d'auxili no és ni tan sols autòcton, eh? Procedeix de l'estranger. Hi ha una gran mobilització a Europa Occidental aportant recursos. Recursos d'urgència, aquells que no es tenen, deia els prefabricats, però també camions, no? Perquè s'ha de traslladar d'alguna manera les mantes, tot el que calgui, i algú ha de portar. D'això n'hi ha fotografies, eh? De l'ajut que arriba d'Europa. No es difonen molt perquè el règim no vol que sigui dit. Ha rebut tanta ajuda de fora, però és així. És molt, molt, molt evident.
Clar, per tant, ajuda de fora vol dir que el que va passar va ser extraordinari, no? També com perquè arribés en aquests països d'Europa i veiessin la necessitat de donar un cop de mà, no?
És així. Centenars de morts és una cosa que transcendeix les fronteres en una època en què els mitjans de comunicació comencen a semblar-se al que tenim ara sobre les distàncies.
Martí, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui, per haver-nos ajudat a situar una mica el que va passar i també com era el Sabadell d'aquell moment, per entendre també una mica amb els ulls d'ara, 60 anys després, allò que va passar a la nostra ciutat. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. I seguim parlant d'aquestes riuades, buscant ara els testimonis d'aquells que ho van viure de primera mà, no? D'aquells que van sentir aquell patac d'aigua que queia i aquell riu que creixia de grans dimensions. I podem parlar amb un sabadellenc que tenia 9 anys quan hi va haver aquestes riuades, que era veí de Torre Romeu. Saludem a aquesta hora el Pepe Hernández. Pepe, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què és el que recordes d'aquell dia? Si jo et digués, si t'has de traslladar aquell 25 de setembre, què és el primer record que et ve al cap?
Bueno, el primer record és que estava la família allí, les tres germanes i els meus pares, i estàvem bastant nerviosos i bastant preocupats perquè tenien gotera a casa i, bueno, una cortina d'aigua impressionant. I la vivenda era molt, molt bàsica, sin aigua, sin llum, sin res, saps? I estava molt, molt, molt acollonit, de veritat.
Clar, perquè entenc que ens deia ara l'historiador, el Martí Marín, deia, ostres, això va passar de nit, no? La gent no va tenir temps de reacció perquè molts d'ells estaven dormint, no? Però entenc que devia caure una d'aigua, no? Espectacular, no?
Sí, els meus pares no van despertar perquè ja dic que hi havia gotera i estàvem tots junts en el comedor, no me'n recordo bé si era una vela o era un candil, però allí, bueno, abraçat, bastant fotut, eh? Clar, no tenien ni telèfon, teníem un familiar allí al carrer Llobregat i no sabien res de ellos i, en fi, que estàvem molt, molt, molt preocupats i la veritat que caia aigua, un soroll exagerat, eh?
I a casa, per tant, el que teníeu eren importants goteres, no? Deies que era una casa doncs, d'aquelles sí. De l'època, no? Entenc, sí. Feta com podíeu, no?, una mica.
Sí, i... sí, me recordo que la meva mare ponia cubo per allí perquè caia bastant aigua, sobretot al comedor, al menjador. I estava molt, molt nerviós i, bueno, la veritat que la nit se va fent molt llarga.
I l'endemà? Com va ser? És a dir, l'endemà va parar de ploure o va seguir plovent?
Sí. Bueno, ja plovia molt poc i tots els nens anaven cap al riu perquè era impressionant. El riu iba de banda a banda, bueno, bajaban tablas, palos, animales muertos. Era impresionante la cantidad de agua que portaba el río,
Clar, i 60 anys després te'n recordes com si fos ara, perquè ho estàs explicant com si fos ara, no?
Sí, 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 perquè además es que hem fet aquí a Torreromeu la història del barri. I jo he sigut un dels que entrevistava a la gent d'aquí del barri i m'han explicat també moltes coses de la riada. Uh-huh. I anècdotes que bueno... I això ho tinc bastant fresc, saps?
Clar. I la gent van ajudar? És a dir, quan la gent sortia i veia com estava el riu, va intentant ajudar a gent que estava més perjudicada?
Sí, sí, la veritat que sí, que com era un barri molt, de molt, molt, los vecinos nos llevaban muy bien. En la parte de lo que es Torreromeu y Tibidabo, habían goteras, pero no había hundimiento. Los hundimientos estaban más bien cerca del río. Y había mucho fango, y bueno, me acuerdo que se abrieron algún local de algún colegio y había gente que durmió allí algunos días. Però havia solidaritat, la veritat que sí.
Clar, dius que aquest barri va patir, no?, per com eren les pròpies construccions, entenc, no?, en aquest cas no tant per l'efecte del riu, però clar, hi ha altres punts, no?, en què es van portar cases senceres, no?
Sí, 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 sí. Les cases que estaven en la primera línia de riu, aquello fue impresionante. I cases que havien en Sant Nicolau, també se hundieron algunas por... Estaven hechas encima de tierra, no había fundamento en las casas eran cuatro tochos y construidas.
I recordes els dies després, és a dir, com va actuar la ciutat o el que va passar o com... Perquè ens deia l'historiador ara que una de les coses que van resultar molt afectades van ser les fàbriques, no?, que estaven molt a prop del riu. No sé si recordes com va afectar tot allò també el dia a dia.
Sí, la meva família treballaven al Grau i un altre treballaven a prop del Grau, que era la Càtex. Uh-huh. Tota la maquinària fora, tot el textil de barro, bueno, fue un desastre. La gent treballant limpiando ahí la gent al carrer i, bueno, era un espectacle de maquinària toda chamecha llena de barro, vaya. Y estos días también me acuerdo perfectamente que mi padre trabajaba aquí en la Càtex. Y se levantaba mucho antes porque mis hermanas trabajaban de aprendizas de cosedora y de anudaban en los telares. Y tenían que dar la vuelta por el puente de la Salud. Mi padre las acompañaba por las mañanas. Era la gente de Torreromeu, los que trabajaban en la parte de aquí de Sabadell, al otro lado del río, la única vía que había era el puente de la Salud.
Clar, que és el que va quedar dret, no? Perquè, clar, era el més fort, segurament.
Sí. Todo el resto quedó... Se lo llevó el río. La riada se lo llevó todo. Luego ya a los 5 o 6 días que ya el agua se calmó, pues los vecinos hicieron allí un paso con madera para provisionalmente pasar por allí para ir a trabajar.
Per tant, no es va parar de treballar, encara que les fàbriques estiguessin destrossades, no? En netejar la fàbrica es van a treballar, sí, igualment, no?
Sí, unos trabajaban en la parte de l'altre lado del río, aquí en... digamos que nosotros le decíamos a Sabadell y bueno, que se cruzaban por el puente de la salud, y los que trabajaban al otro lado pues están limpiando hasta que lo limpiaron todo y empezaron a trabajar, pero tardaron no sé, bastante tiempo, porque también los camiones era un show de bajar material, porque iban por el puente de la salud, pero para bajar abajo al grau el camino que había de tierra, los caminos no pasaban, ¿eh? Tuvieron que primero hacer los caminos para bajar al grau y a la Cates y toda la industria que había a la vora del río.
Déu-n'hi-do. Diries que la ciutat en va prendre per això? Que la ciutat va entendre o va canviar la concepció del riu que tenia i vam evitar més desastres futurs?
Yo creo que sí, que ya las construcciones ya no se han hecho más a la bola del río. Pero bueno, también allí no podían hablar, no podían reunirse, porque la dictadura no lo dejaban. Uh-huh. Yo me acuerdo que mi padre se reunía con algunos en los bares cuando cerraban el bar. Se reunían para ver qué podían hacer con gente de izquierda del barrio. Era complicado porque había también vecinos que eran de derecha y de la Falange, y bueno, era muy peligroso de reunirse.
Pepe, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui, el Pepe Hernández, que ens ha explicat una mica el que va passar també i el que recorda d'aquells dies i d'aquestes riuades que, com dèiem, aquest cap de setmana ha fet 60 anys que van afectar la ciutat de Sabadell. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies. Adéu.
Adéu, bon dia.